Paraules de vida. Un espai obert per parlar de l'actualitat a l'Església.
Què tal? Salutacions, molt bon dia i molt bon any. Molt bon diumenge. Encetem l'any parlant de l'Agenda Llatinoamericana Mundial 2023. El lema d'enguany és Resiliència comunitària, retrobar-nos, actuar i resistir. Avui ens traslladem fins a Blanes, a la comarca de la Selva, per parlar amb en Josué Alemán. Ell és el coordinador mundial de l'Agenda Llatinoamericana i aquests dies es troba a Catalunya presentant per diversos pobles, per diverses poblacions i també ciutats, presenta aquest instrument de solidaritat. Hem aprofitat la seva visita a Blanes per conversar amb ell i parlar d'aquesta Agenda Llatinoamericana Mundial. Avui, a més, ens acompanyarà en Fernando Cordero amb la seva secció mensual des de Sant Pere de Roma, amb les últimes notícies des del Vaticà. De fet, també amb en Francesc Romeu, avui analitzarem la que, sens dubte, ha estat la notícia eclesial més important dels últims dies, de l'última setmana, la mort del papa emèrit Benet XVI. Aquests són els nostres ingredients per avui diumenge. Comencem.
Paraules de vida, amb Emili Pacheco.
Josué Alemán, bon dia i benvingut al Paraules de vida.
Hola, gracias, muchas gracias.
De fet, Josué, estos días te encuentras aquí en Cataluña presentando la Agenda Latinoamericana Mundial 2023, la del año que viene. También viniste el año pasado a hacer precisamente también la presentación. Y un año después, y tenemos que seguir hablando de la Agenda Latinoamericana como un instrumento más necesario que nunca, ¿verdad?
Sí, bueno, los temas de la Agenda Latinoamericana siempre son urgentes, tratan siempre de cuestiones que nos incumben a todas y todos alrededor del mundo.
Este año se hace hincapié en el lema, en la resiliencia y sobre todo en la comunidad, en hacer comunidad.
¿Qué es esto? Parte de la secuencia que estamos tratando de llevar en los temas desde el año 2022. El 21 fue el relevo, estar de nuestra hora, pero ya en el 22 la organización comunitaria y ahora la resiliencia comunitaria, porque resulta que ahora que ha pasado lo grave de la pandemia con respecto a las restricciones y otras privaciones que hemos tenido que someternos por nuestros estados, por el bien de nosotros en principio. Pero el problema es lo que viene después. Hay que ser resilientes para este después.
Claro. Y lo más importante, ¿no? El hacer comunidad, ¿no? El que se habla de una resiliencia individual, ¿no? De cuando la gente tiene esa capacidad de resiliencia, de aguantar, de adaptarse a las adversidades, y que eso se va uniendo con todas las personas, se hace comunidad y es cuando se pueden conseguir logros, ¿no?
Y es que resulta que modernamente la resiliencia la vamos entendiendo gracias, o más bien como producto de las iniciativas de coaching, a que la solución está dentro de nosotros. Nosotros podemos encontrar todo lo que necesita, la fuerza que necesitamos para salir de los problemas, pero realmente eso no sucede en todos los casos. Hay que tener una preparación espiritual y mental lo suficientemente buena como para que eso sea verdad. Y por tanto, eso no es de mayorías. Más si las heridas son graves y siguen abiertas, entonces en comunidad es más fácil salir. Y esto no es un tema reciente tampoco, porque es tan ancestral como el Ubuntu, por ejemplo, que en el África, ¿no? O sea, yo no soy, si ustedes no son, y si ustedes son, entonces yo soy. Es decir, todos estamos para todos, pero también todos están para mí. Esta cuestión de superar los obstáculos comunitariamente, nada nuevo es, pero así se nos va olvidando cuando adoptamos soluciones tan sintetizadas, digamos, como el tema que nos promueven con el coaching.
De hecho, hablamos de un instrumento que es una agenda, que es una cosa muy práctica, pero también con esas reflexiones, ¿no? Con esos textos que nos ayudan a entender y a contextualizar el mundo.
Sí, siempre la agenda se caracteriza por eso, gracias a las autoras y autores que gratuitamente dan esos artículos, así como el resto del voluntariado que trabajamos para que esta agenda salga. Y precisamente necesitamos reflexionar en este caso de la resiliencia, pero desde diversos aspectos, no solo también como una práctica ancestral que han tenido otros pueblos y de repente en algunos otros se ha perdido de otra manera, pero en otras permanece, sino que también hay que ser resilientes en otros temas, como por ejemplo en el tema económico. Hay nuevas economías que nos pueden ayudar a ser resilientes y hay otras maneras de vivir también. Además de alguna técnica que sí viene en los artículos que nos ha proporcionado alguna autora por ahí.
Estamos en un contexto mundial con guerras, con cambio climático, con un cambio climático que cada vez los efectos son más evidentes. Un contexto que da miedo, ¿no? No sé hacia dónde parece que va el mundo.
Hay que entender que, a ver, yo suelo plantearlo desde que tenemos que ver el todo, como es la naturaleza y el resto de seres que nos rodean. Pareciera que a nosotros, en cada generación, volvemos a nacer y se nos olvidan los errores del pasado, al contrario de los árboles y otros tipos de seres, que de forma natural, podría decirlo, son resilientes y aprenden y evolucionan de una forma fantástica, ¿no? Se adaptan a las dificultades y van. Pero nosotros, gracias a ese regalo que tenemos de la inteligencia distinta a otras inteligencias y estas manos que nos permiten también transformarlo todo, pues resulta que pareciera cíclico y lo que nos toca es más bien, cuando nos toca a nosotros, hacer que las cosas vayan mucho mejor. Y sí que se ha ido logrando de a poco, aunque siempre tengamos ciclos de guerras, solo que se mueven de lugar, y en otros lugares han durado mucho tiempo, pero se acabarán en un momento y habrán guerras en otros lados. Lo que tenemos que aprender entonces como humanidad es precisamente a no olvidar ese conocimiento que vamos adquiriendo para ser resilientes en los procesos y que se vayan minimizando poco a poco este tipo de problemas, que no hay que perder la esperanza, ¿no? En algún momento, en alguna época, vamos a tener un mundo que sea más justo, que tenga también la pluralidad en cuanto a la mirada para con las demás personas. No tengo yo mis absolutismos como únicos y a imponerlos colonialmente, no. Ese mundo distinto sí es posible.
El modelo geopolítico actual, el capitalismo, están agotados y hay que hacer una revisión para que vaya en la buena dirección.
Considero que en crisis está agotado. Lo que sucede es que los modelos como estos evolucionan y se adaptan. Así que yo me detendría un poco en decir si está agotado o no, porque así como se está comportando en este punto de crisis y hace años parecía haber entrado en un punto de inflexión, más parece que está evolucionando. Si no, veamos cuáles son las propuestas que se tienen ahora post pandemia, que no dan muchas esperanzas de llegar a esos objetivos del 2030, 2050. Pareciera que nos están alejando. No aprendimos, pareciera, o qué sé yo. Hay tanto en lo que hay que pensar. Por ejemplo, en la transición energética, uno podría decir es la solución mágica, pero en Latinoamérica debe preocuparnos la transición energética si litio es lo que se va a usar, porque hay poblaciones y territorios que van a ser intervenidos directamente y totalmente transformados. Ecosistemas totalmente destruidos, es lo que va a suceder. Entonces, mientras los países que se van a beneficiar de esto, que será mucho, mucho positivo, ¿no? Menos smog, van a bajar, pero ¿a qué precio?
Claro. Ahora que hablas de Latinoamérica, otra de las cuestiones que quería comentarte es un instrumento mundial, la agenda latinoamericana mundial, pero supongo que las perspectivas, ¿no?, que se analizan desde un sitio y desde otro son diferentes, aunque vayan después al mismo cauce o que tengan efectos o consecuencias similares, pero es muy diferente, ¿no?, el análisis.
Sí, y es por eso que la agenda, cuando llega a un país, tratamos de que exista un equipo motor o alguna persona que la coja y pueda también incluir cuestiones muy locales como efemérides o incorporar artículos adicionales que sean sobre los temas que interesan aún más en su país. Entonces, la agenda latinoamericana sí tiene esa característica.
Claro. Para ti, supongo, es un reto, ¿no?, el hecho de haber asumido ser el coordinador a nivel mundial de la agenda latinoamericana. Venimos de nombres como Pera Quesaldalia, como José María Vigil. Para ti, personalmente, ¿qué representa ser coordinador, Josué?
En principio me abrumó, pero después debemos entender, o más bien retomar aquello que dice en la página 4 o 5, depende de la versión, que todos los contenidos son propiedad del pueblo latinoamericano, que puede hacer con ellos lo que quiera, media vez no sea para beneficio lucrativo, ¿no? Que no sea lucrativo. Esto quiere decir que como pueblo latinoamericano, y es que si no lo permitieron Perca Saldad y José María Vigil, podemos continuar con este legado y enriquecernos a través de la red que ahora somos, porque en esta red hay gente que sabe mucho más de lo que yo sé de los temas del mundo y están colaborando gratuitamente. Entonces hay esperanza. El reto no me pesa ya tanto porque somos un colectivo, no es que solo es José Alemán el coordinador, que va. Llegar a ella, y también hay que llegar a un público joven que no le gusta mucho el papel.
Eso te iba a decir ahora, el hecho de que también implicar a las nuevas generaciones, ¿no?
Sí, y lo interesante de las nuevas generaciones es que a ellos sí les interesa mucho su futuro. Salen a las calles cuando es necesario, reaccionan, es decir, si se encamina bien, se le dan luces a las nuevas generaciones, hay mucha, mucha esperanza. Entonces la agenda, como una herramienta pequeña, debe también adaptarse a los medios que ellas y ellos frecuentan.
No sé si, y ya acabamos, no te quito más tiempo, Josué, el podcast, porque creo que también se ha puesto en marcha la versión podcast. No sé si el podcast puede ser un instrumento para llegar a la gente joven, porque hoy en día se consume, por ejemplo, radio o contenido transmedia a través de, pues eso, con un podcast en el que te puedan hacer reflexionar. ¿Puede ser eso también una alternativa?
Sí, por supuesto que sí. Donde podemos hablar de los artículos y también hablar con personas que conocen de los temas y profundizar. Pero creo que hoy que tocó el tema del podcast, a ver, eso hay que tenerlo presente, que la agenda latinoamericana existe aún por un empujón que viene desde Cataluña para el mundo. Porque desde Girona, desde la Comisión de Girona, es que se trabaja fuerte y se colabora con otros países, es decir, ellos comparten la solidaridad que ellos manejan como coordinadoras con los países de Latinoamérica, entre ellos El Salvador como el mío, que nos colaboran para que pueda haber una versión impresa. Entonces, el podcast, las páginas web, el repositorio de artículos, son esfuerzos que han salido desde acá y que están disponibles para todas las personas, como el resto de materiales educativos. Entonces, sí, todos estos medios son necesarios y sí que gustan a la gente cuando ya están familiarizados en un podcast, en una plataforma web.
De hecho, ahora vas a la Comisión de Girona, ¿no? Jordi Planas, ¿no? Que es un elemento esencial también, ¿no? Que siempre te acompaña en las presentaciones.
Sí, bueno, él quien lo para. Jordi, con esa fuerza que tiene, nos ha ayudado mucho y ahí tengo mucho que agradecerle al respecto, porque yo estoy aquí porque yo creo en el proyecto, ¿no? Yo no estoy empleado ni nada, como muchas otras personas, voluntariado, pero yo creo que esto vale la pena. Y Jordi mucho más, y por eso se entrega como el resto de la comisión.
¿Y tu mensaje estos días en Cataluña?
Bueno, que tengamos esperanza, que estos proyectos que tenemos pueden salir adelante, pero siempre busquémonos en comunidad. No tratemos de superar esas dificultades en soledad.
Josué Alemán, coordinador internacional de la Agenda Latinoamericana Mundial, gracias por habernos acompañado hoy al Paraules de Vida.
Gràcies a ustedes de nuevo. Muchas gracias.
Des de Sant Pere de Roma, amb Fernando Cordero.
Fernando, bon dia i moltes felicitats amb aquest nou any, el 2023.
Moltes gràcies, Emili. Felicitats per a tu i tots els nostres oients.
Moltes han estat les notícies que ens han arribat aquestes últimes setmanes des de la Santa Seu, oi, Fernando?
Veritablement, rebien la benedicció Urbi et Orbi el dia de Nadal en aquesta plaça de Sant Pere, en un silenci envoltant quan el Papa francès demanava especialment per Ucraïna i tantes zones de conflicte al nostre món. Però ara, sens dubte, el que queda al nostre cor és una profunda gratitud pel regal que ha estat la figura del Papa Benet XVI, que el 31 de desembre passat, festa del Papa Sant Silvestre, se'n va anar per sempre a la casa del Pare. Els homenatges s'han succeït aquests darrers dies en els milers de pelegrins que han passat davant de la Capella Ardent i la missa del seu funeral, solemne però sobri, presidida per Francesc. Ja reposa a les grutes vaticanes, a la mateixa sepultura en què va estar el papa Joan Pau II fins a la seva beatificació.
Sens dubte, la notícia de la mort del papa emèrit Benet XVI ha estat la notícia més important d'aquestes últimes setmanes, però el mes de desembre també, Fernando, ens porta altres notícies importants des del Vaticà, oi?
Així és, Emili. El dia 10 de desembre, el papa francès va rebre els seminaristes de l'arxidiòcesi de Barcelona, acompanyats pel bisbe auxiliar Javier Vilanova. El pontífex va animar els futurs sacerdots que no apaguin mai aquest foc que els farà intrepis predicadors de l'Evangeli, dispensadors dels tresors divins.
El temps d'Advent, de fet, i el Nadal ha portat trobades especials del Sant Pare, del Papa Francesc, amb els seus preferits, amb els més pobres i amb la gent desafavorida, oi?
El 17 de desembre, aniversari de Francesc, es va trobar en Gian Piero, l'home més bo d'Itàlia. Viu en un magatzem prestat, però és dedicat a recollir la xavala que ningú vol per comprar menjar a altres de més pobres que ell. Així que el papa va celebrar el seu 86è aniversari envoltat d'amics com Gian Piero.
També hem tingut alguna notícia, amb un gest significatiu de la Santa Seu, oi?
El 16 de desembre, el papa va donar a Jerònim II, arcabisbe d'Atenes, tres fragments conservats als museus vaticans per avançar en el camí ecumènic de testimoni de la veritat.
De fet, el missatge del dia 1 de gener per la Jornada Mundial de la Pau ha estat especialment clar i directe. El papa Francesc deia textualment, literalment, aquesta guerra, juntament amb les altres guerres, conflictes a tot el planeta, representa una derrota per la humanitat en el seu conjunt i no només per les parts directament implicades. Tot i que s'ha trobat una vacuna contra la Covid-19, encara no s'han trobat solucions eficaces per posar fi a la guerra. En efecte, el virus de la guerra és més difícil de vèncer que els que afecten l'organisme, perquè no procedeix de l'exterior, sinó de l'interior del cor humà corromput pel pecat.
Francesc, malgrat els límits de mobilitat, té clar a la seva ment les línies del pontificat i el seu compromís per la pau. Amb 86 anys acabats de fer, el papa tindrà l'any que ve una agenda internacional activa que de moment podria incloure almenys 5 viatges fora d'Itàlia. Així, Francesc viatjarà a finals de gener a la República Democràtica del Congo i al Sudan del Sud per a una gira africana de 6 dies en què obrirà el calendari de viatges de 2023, que també inclouen, de moment, visites a Portugal a l'agost i a Hongria i a Marsella, França, amb dates encara definit. El pontífex anirà a finals del mes que ve als dos països africans on pensava anar el juliol passat en un viatge que va haver de posposar pels dolors al genoll dret, dels quals es mostra cada vegada més recuperat. Del 31 de gener al 5 de febrer, en un pelegrinatge en què recorrerà gairebé 13.000 quilòmetres, el pontífex farà 12 discursos i un Àngelus, en què serà el seu viatge número 40 com a papa i durant el qual visitarà les capitals de la República Democràtica del Congo, Kinshasa, i del Sudan del Sud, Juba.
Doncs estarem molt pendents de tot això i segur que en Fernando ens ho explicarà. De moment ho deixem aquí, Fernando, i ens retrobem el proper mes, el mes de febrer.
Sí, ho fem amb unes paraules del papa francès dedicades a Benet XVI.
Quiero pedirles que nos unamos a cuantos en este momento están rezando por Benedicto XVI en la Basílica. Él fue un gran catequista que nos ayudó a descubrir la alegría de creer y la esperanza de vivir en Cristo.
Paraules de vida amb Emili Pacheco.
I abans de marxar, el comentari de l'actualitat de Francesc Romeu. Francesc, molt bon dia.
Molt bon dia a tothom. Aquesta setmana, per primer cop en la història recent, hem vist com un papa ha presidit el funeral d'un altre papa. Aquesta setmana s'ha celebrat el funeral i s'ha donat sepultura al Vaticà el papa emèrit Benet XVI. Certament és un papa que passarà a la història com el papa de la renúncia al pontificat dels temps moderns, prop de 800 anys després del darrer papa que va renunciar, el papa Celestí V, el 1294. Un gest que ha representat una nova possibilitat a la nostra Església, però que al darrere deixarà amagada tota una persona que ara voldria ressaltar. Em referiré a les grans etapes en la vida del qui ha estat Josef Ratzinger, en concret quatre. La primera etapa és la del jove teòleg, professor i gran intel·lectual. Em refereixo a 30 anys de la seva vida, del 1951. Ben aviat, com a teòleg, es va convertir en un dels promotors de la teologia que havia emergit del Concili Vaticà II i va anar passant com a professor per totes les grans universitats alemanyes, des de la seva Freising inicial fins a Tubinga, passant per Múnich, Münster, Ratisbona i Bonn. D'aquesta època fins a Tubinga, recordo el seu llibre, La introducció al cristianisme, que ens va marcar a tota una generació en la nostra etapa universitària durant els anys 70. Tot i així, hi va haver un canvi important a partir dels resultats del liberalisme proposat per les revoltes del maig del 68 i per les aventurades aplicacions del concili. I Josef Ratzinger va començar una defensa conservadora amb una lluita contra les teories del relativisme i la preocupació per defensar l'absolut de Déu. Nomenat arquebisbe de Múnich i Freising, una experiència que només va durar 5 anys, també escollit cardenal el mateix any, el 1977, pel papa Pau VI. Poc després, el 1981, el papa Joan Pau II el va nomenar prefecte de la Congregació per la Doctrina de la Fe. I aquí comença la segona etapa de la seva vida, una llarga etapa que durarà 24 anys. En aquesta etapa, el cardenal Ratzinger es va convertir en la mà dreta del papa Joan Pau II en la lluita contra tota sospita de desviació doctrinal dins l'Església i especialment contra l'anomenada teologia de l'alliberament, amb seu a Llatinoamèrica. Alguns teòlegs assenyalen que en aquests 24 anys Ratzinger, perseguint tota doctrina que no fos l'oficial, va tenir la gran oportunitat de convertir la seva pròpia teologia en la teologia oficial de l'Església catòlica. Van ser uns anys molt durs i van quedar moltes persones a la cuneta, des del seu gran amic de joventut Hans King fins al nostre pobre bisbe català al Brasil, Pere Casaldàliga. La tercera etapa comença el 19 d'abril del 2005, quan el conclave de cardenals, atemorits possiblement per les aterridores informacions sobre l'Església que el mateix Ratzinger diu que tenia sobre la seva taula, l'escullen a ell mateix com a papa. Els cardenals creuen que la solució està dins de la mateixa cúria i en el mateix que ha tingut accés a aquestes perilloses informacions. I és cert, Benet XVI ens sorprendrà com a papa, perquè ja no hi haurà cap més persecució a cap teòleg, perquè el problema de l'Església no està en la qüestió doctrinal, sinó en la qüestió disciplinar. I esclatarà la bomba de les males pràctiques dels eclesiàstics amb els abusos sexuals a menors i amb el cas dels escàndols de Vatican Leaks, és a dir, que la cúria no és gens segura fins al punt que els papers confidencials desapareixen de la taula del mateix papa. Dues realitats que, sumades a l'edat, fan que 8 anys després de ser escollit papa, l'11 de febrer del 2013, Benet XVI anunciï la seva renúncia al pontificat davant dels informes mèdics que li desaconsellen de fer el viatge fins al Brasil per presidir la trobada mundial de la joventut. També és cert que Benet XVI no volia que es tornés a reproduir aquella agonia en directe d'un papa, com va passar amb Joan Pau II. La quarta etapa han estat aquests prop de 10 anys de recolliment i silenci com a papa emèrit, acollit en el mateix Vaticà pel papa Francesc, amb la típica excusa de la frase familiar que diu que els avis s'han de cuidar a casa. El papa francès li ha tingut sempre consideració i el papa Benet no ha estat cap entrebanc, tot i que els sectors més conservadors i retrògrads sí que han volgut aprofitar-se d'ell fent-lo com un dels seus amb tota mena d'homenatges i reconeixements. Però ell s'ha mantingut molt prudent. Per acabar, us recomano la lectura de les seves tres encícliques i de la seva trilogia sobre Jesús de Natzaret, signada alhora com a Benet XVI i com a Josep Ratzinger. Molt bon diumenge a tothom.
Paraules de vida amb Emili Pacheco.
Us oferim la carta dominical de l'arcabisbe de Barcelona, Joan Josep Omella.
Déu us guard. Fa dos dies celebràvem la solemnitat de l'Epifania del Senyor. Epifania en grec significa manifestació. El text de l'Evangeli que vam llegir en l'Eucaristia ens mostrava el camí que van fer uns mags d'Orient per trobar el nen Jesús i adorar-lo. En aquest vell relat, l'evangelista expressa que Déu es manifesta a tots els homes i dones del nostre món. Avui, festa del baptisme del Senyor, celebrem una segona epifania. L'evangelista Mateu explica l'episodi en què Jesús es presenta davant el seu cosí, Joan Baptista, perquè el bategi al riu Jordà. Joan predicava al desert de Judea, animava tots els que acudien a ell a convertir-se i els batejava amb l'aigua del riu com a símbol de purificació. Quan Jesús s'acosta al seu cosí perquè el bategi, aquest se sorprèn. Joan creu que Jesús és el Messies i que no necessita ser batejat. No obstant això, Jesús prefereix posar-se com un més a la cua dels pecadors. D'aquesta manera, ens mostra la solidaritat de Déu amb tots els que estan perduts i desorientats com ovelles sense pastor. En aquest passatge, descobrim la identitat de Jesús i quina és la seva missió. Jesús és el seu fill estimat, és el Messies esperat que anunciaven els profetes. Ell porta la salvació que anhela el poble. L'escena té també com a protagonista l'Esperit Sant. Diu Mateu que quan Jesús va sortir de l'aigua, l'Esperit de Déu va baixar com un colom i es va posar sobre Jesús. En el moment en què Jesús acull l'Esperit, se sent cridat a anunciar a tothom el missatge de la salvació. La festa del baptisme del Senyor és un dels dies en què tradicionalment es beneeixen les piles baptismals. Avui pot ser un bon dia per recordar i donar gràcies a Déu pel nostre baptisme, per regalar-nos la fe i per fer-nos formar part de la família de l'Església. Pel baptisme som alliberats del pecat i regenerats com a fills de Déu, diu el Catecisme de l'Església Catòlica. Déu porta gravat el nostre nom en el seu cor. No deixa mai de buscar-nos. Tal com diu el profeta Isaïes, encara que la nostra pròpia mare s'oblidés de nosaltres, ell mai ens oblidaria. Quan rebem el baptisme, Déu ens encarrega una doble missió: passar per la vida fent el bé i anunciar als nostres germans la bona nova de la salvació. Déu no ens deixa sols per dur a terme aquesta missió. En el sagrament del baptisme rebem el seu esperit com una llavor. Depèn de nosaltres, de les nostres famílies i de les nostres comunitats, que aquesta llavor germini i es converteixi en un arbre frondós. Benvolguts germans i germanes, demanem al Senyor que ens ajudi a ser fidels a la missió que Déu ens ha encomanat en el baptisme. Siguem capaços d'escoltar la veu de l'Esperit que ens recorda cada dia de la nostra vida que som fills estimats de Déu, cridats a anunciar l'Evangeli i a oferir les nostres vides amb Crist per a la salvació de la humanitat.
Us hem ofert la carta dominical de l'arcabisbe de Barcelona, Joan Josep Omella.